Guía d'orquestra. Un seguiment detallat de les obres del concert setmanal de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Guia d'orquestra. La temporada de concerts de l'OBC des dels primers faristols. Amb Raimon Colomer i Víctor Soler.
Benvinguts a una nova edició del programa Guia d'Orquestra. El concert que l'OBC, dirigida per Vasily Petrenka, va oferir els dies 19, 20 i 21 d'octubre de l'any 2007, estava format per aquestes obres. El lleó afamat, de Jesús Rodríguez Picó, la versió de l'any 2006 d'aquesta partitura. També el concert per a piano i orquestra número 1, de Sergei Rachmaninov, amb el pianista José Enrique Bagaria com a solista, i la sinfonia número 5, de Sergei Prokofiev. Tenim amb nosaltres a guia d'orquestra en Víctor Soler, professor d'harmonia del Conservatori del Liceu. Víctor, gràcies per venir.
Gràcies per convidar-me.
Escolta'm, de quina obra parlem avui?
Avui parlem del concert per piano número 1 de Rachmaninov.
I quin serà el fil conductor del programa d'avui?
Avui ens fixarem sobretot en els acompanyaments, en com són els acompanyaments de les melodies d'aquest concert.
Està bé. Per tant, parlarem més d'acompanyaments que pròpiament de melodies.
Sí, tens algun inconvenient que ho dius així amb un to?
No, però, a veure, sembla que diríem la melodia és molt més important, no? Diríem que l'acompanyament.
Sí, però moltes vegades, sí, és evident, però moltes vegades hem parlat de melodies i, de fet, l'acompanyament, si t'hi fixes bé, és més important del que pugui semblar. Molt sovint, quan pensem quina melodia més bona, quin tema més fantàstic, bona part del mèrit és de l'acompanyament que fa que la melodia soni millor.
Caram. Ja veig que això serà més interessant del que em pensava. Fes-nos 5 cèntims, Víctor. És a dir, explica una mica quines són les funcions bàsiques de l'acompanyament.
La funció bàsica de l'acompanyament ja es dedueix del seu nom i, per tant, no la diré.
Vaja, bueno, fins aquí arribem,
sí.
Eh?
Però seguint amb obvietats, cal dir que si parlem d'acompanyament estem dient implícitament que hi ha alguna cosa més important que mereix ser acompanyada, que hi ha com una jerarquia, que hi ha una melodia que ocupa una posició jeràrquica principal i l'acompanyament una posició secundària.
Això està claríssim, Víctor.
Volia recalcar això perquè això de la jerarquia és important i tornarem més endavant. Bé, dit això, tirem endavant i repassem ràpidament les funcions més importants de l'acompanyament. Una de les principals i que sovint s'oblida és la funció rítmica. Normalment l'acompanyament ajuda a entendre millor el ritme de la melodia.
Pots explicar-ho una mica, això?
Sí, per exemple, podem tenir una melodia que per si sola no acabi d'aclarir com van les pulsacions que l'han de mesurar. Vull dir que si cantes la melodia sola, pot haver-hi dubtes sobre si el ritme és binari, és ternari, on hi ha els temps forts, etc. En un cas com aquest, l'acompanyament sol servir per deixar clars tots aquests aspectes que la melodia deixa una mica indeterminats.
No, portes algun exemple? Perquè això que la melodia no expliqui bé el ritme no acabo d'entendre, saps?
Sí, he portat al principi del primer moviment de la sonata número 1 per violí i piano de Brahms. Veuràs que el piano va fent uns acords que va marcant la pulsació de manera molt, molt, molt clara. Com que el piano fa la pulsació d'una manera tan clara, ja sembla obvi, però si ens hi fixem, veuràs que la melodia que fa el violí gairebé no fa mai cap nota en el primer temps del compàs, coincidint amb la pulsació important. I clar, és el que més necessitem. Si sentíssim només la melodia, aniríem molt perduts, no sabríem on posar el peu. I en canvi aquí, en aquest cas, amb aquesta melodia molt més suggerent i poc precisa, és l'acompanyament claríssim i regular del piano el que ens ajuda a entendre bé el ritme de la melodia.
No, queda clar aquesta funció rítmica. Però el piano, a més de marcar la pulsació, com deies, també fa notes, no? O acords, vaja. Per tant, A veure, no descobrim Amèrica si diem que l'acompanyament també té una funció harmònica important, no?
Sí, sí, això mateix. Aquests acords, que eren importants pel moment en què se sentien, perquè van marcant la pulsació, lògicament també són molt importants pels acords que són, pel color que donen.
Escolta, i pot passar això mateix que deies del ritme, amb l'aspecte harmònic, és a dir, que la melodia per si sola no doni tota la informació?
Sí, passa molt sovint perquè els acords tenen tres o quatre notes. Un acord normalment té tres notes o quatre. I això vol dir que una nota pot formar part de tres o quatre acords diferents. Com a mostra d'això, fixa't en el principi del Heilig de Mendelssohn. Les sopranos van repetint la mateixa nota. Heilig, Heilig. Que van fent quatre vegades això. I a cada nou Heilig, que la nota sempre és la mateixa, un re agut, van entrant les altres veus formant quatre acords diferents.
Fantàstic, eh?
Sí, ara ho tornarem a sentir al principi.
Bé, Víctor, hem repassat les funcions rítmiques, les funcions harmòniques de l'acompanyament. Hi ha més funcions d'aquestes?
Sí, però de fet aquestes dues són les més importants, funció rítmica i funció harmònica. Més endavant en citarem alguna més, però ara per poder començar amb el concert de Rachmaninoff farem un repàs ràpid de l'evolució dels acompanyaments des del classicisme fins al romanticisme, tenint en compte que Rachmaninoff ja el trobem al final de tot del romanticisme.
Bé, això m'interessa, vinga, endavant.
En el classicisme es buscava bàsicament la claredat. Es venia del barroc, on les melodies sovint eren molt ornamentades. Això ho expliquen molt bé el Marcel Gorgori i el Roger Lier en el seu magnífic programa, que quan parlen del barroc ho expliquen molt bé. I aleshores l'acompanyament, de fet, en les melodies del barroc no existia com a tal, com a acompanyament.
Però hi havia el baix continu, no?
Sí, hi havia el baix continu, però el baix continu no es manté tant en segon pla com per dir-ne acompanyament. En el classicisme els interessava que l'acompanyament no cridés gaire l'atenció, perquè tota l'atenció havia d'anar dirigida a la melodia, que potser aparentment era més simple que la melodia recarregada del barroc, però segurament era una melodia més llarga i més estructurada, i per tant havies d'estar més atent per percebre'n les seves proporcions. Tot això que diem sempre de la pregunta, la resposta, el 2 més 2 més 4, totes aquestes coses, són pròpies més del classicisme que no pas del barroc. Per això el classicisme va aparèixer un tipus d'acompanyament que va néixer en els instruments de teclat i que podríem dir que és el paradigma d'aquest acompanyament. És l'acompanyament que es coneix amb el nom de baix d'Alberti.
Baix d'Alberti. I en què consisteix?
Mira, es diu baix perquè, clar, com és habitual, l'acompanyament es fa sempre amb notes més greus que les notes de la melodia. I es diu d'Alberti perquè va ser el compositor Domenico Alberti, compositor italià, el primer que va teoritzar sobre aquest tipus d'acompanyament. Potser no tots els nostres oients saben en aquests moments què és el baix d'Alberti, però segur que l'han sentit milers de vegades. Escoltem-lo tal com sona en el principi de l'anomenada sonata fàcil de Mozart.
Home, i tant. Això és el... Dori, 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 dori.
Sí, Tothom que té un estudiant de piano a casa, això ho ha sentit mils de vegades, o un veí que toca el piano.
I això és el baix d'Alberti, això tan típic.
Sí, 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 es diu així.
Doncs, escolta, em sento una mica com el Burgès de Molière, que no sabia que parlava en pros.
Sí, doncs mira, això és culpa dels músics que ho volem batejar tot, i fins i tot les coses més simples i més quotidianes els donem un nom així que sembli que estiguem parlant de coses molt, molt elevades.
Això em sembla que passa a tots els gremis.
Sí, sí. Però bé, tornant al tema, fixa't que aquest baix d'Alberti compleix perfectament el que hem anomenat les dues funcions bàsiques de l'acompanyament. Per una banda, aclareix el ritme molt bé perquè marca perfectament les pulsacions. Marca per entendre'ns el temps i les parts del temps de manera molt bé. També explica molt bé l'harmonia perquè està fent arpegis. Què són els arpegis? Doncs són les notes dels acords, en lloc de tocades totes alhora, tocades una darrere l'altra. I tot plegat fa que compleixi perfectament els ideals estètics del classicisme, la claredat total. El baix d'Alberti no tapa la melodia, perquè queda en un segon pla, no et crida l'interès, no et demana massa atenció, i el que fa és realçar la melodia.
Mm-hmm. Ens deies, Víctor, per això que el baix d'Alberti neix del teclat, és propi del teclat,
sí.
Però té la seva traducció a l'orquestra, també?
Sí, normalment l'orquestra fa una cosa semblant al baix d'Alberti, però lògicament adaptat als instruments de l'orquestra. Però els objectius són els mateixos. Fixa't en aquest fragment del famós duetino de les noces de Figaro de Mozart.
Està claríssim, eh? Té aquestes funcions bàsiques que deies, l'harmònica...
Aquí ho sentíem més lent, pom, pam, pim, pom...
L'harmònica i la rítmica, sí, aquesta... I, a més, sense tapar la melodia, no? Deies per això que ens parlaries de l'evolució de l'acompanyament, no?
Sí, hem vist dos exemples típics, paradigmàtics, del paper que l'acompanyament tenia en el classicisme. Però a mesura que va avançant, que anem passant del classicisme al romanticisme i que va avançant al romanticisme, les coses ja no estan tan clares, ja no es respecten tant aquestes jerarquies. I això vol dir que l'acompanyament no es conforma, per dir-ho així, a fer un paper tan secundari, i a poc va fent coses més interessants. Clar, el fer coses més interessants, lògicament, crida més l'atenció. I això posa una mica en dubte la jerarquia de la que parlàvem al principi. Uh-huh. Porto un exemple de Brahms, clar, ja estem en ple romanticisme, extret de les variacions sobre un tema de Haydn. Uh-huh.
De les quals en vam parlar en un programa.
Sí, en vam parlar en un programa. I fixa't que en aquest fragment la melodia la fa la trompa i després l'acaba el violí. I fixa't en l'acompanyament perquè crida molt més l'atenció. Primer, fins i tot, a la primera part toca fluix i ja crida l'atenció. I a la segona part encara més perquè sona més fort.
No, això ha estat una altra cosa. Aquí l'acompanyament és molt més ric, no?
Sí.
Té un interès per si sol, diríem.
Per si sol, sí. De fet, podríem haver anat posant tot d'exemples intermitjos, per anar veient els passos, tots els passos amb el que l'acompanyament anava enriquint-se progressivament. Però vaja, em sembla que posant una mica el principi i aquest final, per dir-ho així, l'evolució ja s'entén. Per tant, resumint, el classicisme trenca amb el baix continu del barroc, que per ells despistava massa, i per concentrar-se en l'atenció de la melodia, i aleshores què ha passat? Mira, els humans som així, i ben aviat aquest acompanyament simple i funcional que servia perquè es destaqués més la melodia es comença a enriquir i a cridar més l'atenció. En aquest fragment ja sentíem una autèntica melodia que feia d'acompanyament. Fixa't, comparem aquesta melodia que sentíem que feia d'acompanyament amb el baix, amb el pom-pim, pom-pim,
no
té res a veure. I per tant la jerarquia ja es torna a posar en perill.
En qüestió.
En qüestió, sí.
Després d'aquest curset accelerat sobre les característiques bàsiques de l'acompanyament i la seva evolució, què fa Rachmaninoff amb els seus acompanyaments? O inclús abans, per què has triat aquest tema precisament avui amb el concert de Rachmaninoff, no?
Home, clar, melodies amb acompanyaments interessants en podem trobar sempre en totes les obres que comentem. Però és veritat que una de les característiques que se li atribueixen a l'estil de Rachmaninoff és el seu do melòdic, no? Sempre se sol dir que Rachmaninoff té un do melòdic.
Melodies
inspirades, totes aquestes frases. I jo crec que bona part del mèrit d'aquestes melodies inspirades és l'acompanyament que hi posa. Mm-hmm. I per això m'he decidit a parlar-ne.
Per tant, diríem que és un gran acompanyista. No?
Un gran acompanyista.
Vinga, parla'ns-en, doncs.
Mira, el concert comença amb una introducció que no té melodia i per tant ens la saltem perquè, clar, aquí tampoc hi ha acompanyament. De seguida, però, entra el primer gran tema que té un acompanyament relativament clàssic. Tenim la melodia, els violins, i els baixos marcant la pulsació i les violes fent una espècie d'arpegis.
Uh-huh. Així semblarà bastant l'exemple de Mozart que hem sentit abans, eh?
Sí, veurem que és una evolució d'aquell exemple de Mozart, perquè el que fan les violes no té res a veure amb el classicisme, però diguem que l'estructura seria la d'acompanyament clàssic. Tot plegat crea com una atmosfera molt adequada per acompanyar aquest primer tema d'aquest moviment, fixa-t'hi. Ara passem a un tema de transició que fan els instruments de vent fusta i que el piano acompanya. Això, de fet, ja ho vam comentar en el primer programa d'aquesta temporada, te'n recordes? Això de que el piano acompanya.
Allò que s'ha de remengar, no? Ha de remar, com els altres, no? Quan
exacte.
Toca.
Encara que sigui el solista, doncs en un moment donat, ell ha de fer...
A treballar.
I el piano és un gran acompanyador, i aquí el tenim complint aquestes funcions.
Però, Víctor, en aquests exemples no veig que l'acompanyament cridi massa l'atenció.
No, de moment he triat aquests que són més clàssics i veuràs que a partir d'ara la cosa canvia. Hem sentit el primer tema, el passatge de transició, i ara escoltarem el segon tema. Un tema magnífic, molt líric, que canten els violins, i és un tema que es basa en notes llargues. El piano fa l'acompanyament amb notes curtes, i aquesta és una altra de les funcions de l'acompanyament, la que podríem dir la d'alimentar, la de fer avançar millor una melodia que té moltes notes llargues. Però, a més d'aquest fet de l'alimentació, per dir-ho així, hi ha una novetat en aquest acompanyament, sobretot al principi. Aviam si la veus.
Bé, suposo que ja sé per on vas. És veritat que el piano fa moltes notes, però no totes queden en segon pla, no? N'hi ha algunes que destaquen més, per dir-ho així, no?
I per què creus que criden, aquestes notes criden més l'atenció que les altres?
A veure, potser perquè imiten el tema principal, no?
Sí, sí, això mateix. Imiten el principi del tema, i com que aquest tema té notes llargues, hi ha temps de sobre per fer aquesta breu imitació abans de que el tema continuï.
I d'aquesta manera, diríem, la imitació del piano no arriba a tapar la melodia, no?
Exacte.
Podem tornar a sentir?
Endavant. De totes maneres, aquesta imitació que sentíem és bastant tímida, només afecta al principi. Més endavant, en canvi, en la reexposició del primer tema, ens trobem unes imitacions ja molt més clares. El tema el fa el piano i ell mateix es fa l'acompanyament. En aquest cas, un acompanyament relativament simple. De fet, és un pum-xim-xim-pum normal i corrent.
Però com ho has dit, això?
El què?
No, això el xim-xim-pum.
Ah, pum-xim-xim-pum. Sí, és una paraula tècnica d'un nivell molt alt.
Molt tècnica, ja ho veig. Va, està el Berti. Home, sí que és una expressió que sona així... Com gramiosa, no? Seriosa. Però això del xim-xim-pum,
sí,
francament...
Sí, fa riure una mica, però és que jo sàpiga no té nom aquest tipus d'acompanyament i, en canvi, és molt habitual, pràcticament tant o més que el baix del Berti.
Ah, sí?
Sí, clar, com que ara baix del Berti t'ha sonat seriós, ja et sembla que n'hi ha d'haver molts, i, en canvi, això de xim-xim-pums sembla que no. Però mira, n'havia portat un, per si teníem temps a la primera part del programa, i el posem ara. Dani, sisplau, posa el track número 9.
No, ja ho veig. Deixa'm que prengui nota per això, eh? A veure, pum, ui. Com has dit, xim amics, no?
Ja veig que no m'ho perdonaràs, això.
Pum, xim, xim...
Pum, xim, xim, pum.
Xim, pum.
Pum, xim, xim, pum.
Vinga.
Que també pot ser pum, xim, 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 pum, o pum, xim, pum, xim, eh? Hi ha variacions.
No.
Bé, és igual. Deia que quan es reposa el primer tema, el fa el piano i ell mateix s'acompanya amb un pum, xim, xim, pum, tipus brindis de Verdi, però molt més discret, i que de seguida apareixen els cellos. Fixa-t'hi, aleshores.
Bromes a part, eh? No, realment, Aquí això de l'imitació realment pren molt més cos que abans, eh?
Sí, sí. En el fragment que hem sentit abans, el piano imitava només al principi, però ara els cellos ja fan una imitació més consistent, per tant, crida més l'atenció. La imitació sempre crida l'atenció. És un joc entre plans que sempre posa més en dubte la jerarquia perquè no saps a qui escoltar. I, a més, acaba passant una cosa molt curiosa, no sé si t'has fixat, i és que hi ha un moment en què els cellos fan la continuació del tema abans que el propi piano. De manera que el que fins aleshores era limitat, el piano, passa a ser limitador.
Podem tornar a sentir i ens avises d'aquest moment exacte?
Ara els cellos imiten el piano. I ara passa al revés.
Curiós, això. Seria allò de l'imitador imitat, no?
Sí, el caçador caçat, doncs l'imitador imitat.
El pescador pescat. Víctor, bé, doncs després d'aquest repàs dels temes principals, vistos des de l'òptica dels seus acompanyaments, potser ja podríem sentir el primer moviment sencer, que és el vivace, d'aquest concert per a piano i orquestra número 1 de Sergei Rachmaninov, en la versió que ens has portat, la de Christian Zimmermann, piano i l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigits per Seiji Ozawa.
Thank you.
Era l'Orquestra Simfònica de Boston, amb Christian Zimmermann al piano i sota la direcció de Seiji Ozawa, interpretant el primer moviment, Vivace, del concert per a piano i orquestra número 1 de Sergei Rachmaninov.
Guia d'orquestra.
Víctor, com són els acompanyaments del segon moviment?
Hi ha coses força interessants. Primer comencem amb un acompanyament que es fa al piano ell mateix. No és que d'entrada l'acompanyament discuteixi la jerarquia de la melodia, però déu-n'hi-do com es fa sentir aquest acompanyament, sobretot a mesura que va avançant el tema. I l'he triat perquè és un acompanyament molt, molt suggerent i crea un clima molt, molt especial, i aquesta és una de les funcions importants dels acompanyaments que dèiem abans. Molt sovint diem quin caràcter que té aquest tema, quina atmosfera, coses per l'estil, i en la creació d'aquests climes l'acompanyament hi té un paper molt important.
És bonic, eh?
Sí, sí.
Això, podríem dir Rachmaninov en estat pur.
Sí, sí, és el seu estil. Just després d'aquest tema apareix l'orquestra, i aleshores tornem a tenir un exemple interessant d'acompanyament. Tenim la melodia a la mà dreta del piano, la mà esquerra fent un acompanyament...
La melodia a la mà dreta, no corris.
Sí, sí, això és molt habitual. Uh-huh. La mà esquerra fent l'acompanyament, un acompanyament basat en arpegis. Fins aquí tot seria relativament simple. Uh-huh. Però aleshores primer apareix un fagot, i més endavant les violes fan una melodia secundària per enriquir l'acompanyament. Uh-huh.
Com abans, allò que sentíem, la imitació dels cellos.
Més o menys, però ara no hi ha imitació, és una melodia diferent. I veuràs que aquesta melodia entra molt tímidament, com per no molestar el piano, i a poc es va fent cada cop més present. Sents el fagot? I ara entraran les violes.
Es veu com mica en mica aquesta melodia secundària crida l'atenció, no? Cada cop
sí.
Més, diríem.
I hi ha un altre fragment en aquest segon moviment on també hi ha una certa disputa pel primer pla, aquesta espècie de cops de colze.
Mm-hmm. I qui guanya? El piano o l'orquestra?
En aquest segon cas, que sentirem ara, guanya l'orquestra, tot i que al principi sembla que qui fa la melodia principal sigui el piano, però aleshores de seguida es veu que no, que el piano en realitat està fent l'acompanyament amb notes curtes, que primer et criden més l'atenció, però que és l'acompanyament de la melodia de les cordes que va en notes llargues.
Queda clar. Doncs bé, després de sentir l'acompanyament suggerent del principi, aquestes melodies secundàries que enriqueixen l'acompanyament, podem sentir sencer aquest Andante, segon moviment del concert per a piano número 1 de Sergei Rachmaninov.
Thank you.
Acabem de sentir el segon moviment, Andante, del concert per piano i orquestra número 1 de Rachmaninoff.
Guia d'orquestra.
Bé, Víctor, com ens sol passar en aquest programa, ens trobem en aquell punt en què ens queda un moviment encara i ens queda molt poc temps.
Sí, sempre ens passa igual. Bé, comentarem aquells acompanyaments més destacables d'aquest tercer i últim moviment. Es tracta d'un allegro vivace que comença realment molt ràpid, tan ràpid que no es podria aguantar tota l'estona, i llavors Rachmaninoff fa una part central més lenta i molt més lírica, de manera que la forma del moviment és A, B, A.
Uh-huh. Forma típica que hem vist moltes vegades en aquest programa.
A la primera part, la part més ràpida, hi ha un tema molt viu que toca el piano, que està totalment en primer pla. Però una mica més endavant, una melodia de notes llargues dels violins li disputa el protagonisme.
Mm-hmm. Més o menys com hem vist abans?
Sí, el que passa és que ara veuràs que el contrast és molt bèstia, perquè mentre la melodia del piano, com ara deia, és molt viva, molt ràpida, la dels violins va com en un altre tempo, és molt lenta, i això crea un contrast molt curiós.
Mm-hmm. Contrast de tempos?
Sí, sí.
Podem veure?
Mm-hmm. Ara entren els violins, després d'aquesta frase.
És curiós, eh?
Sí, perquè clar, estem sentint com dos tempos alhora, eh? El piano va a tota pastilla i els violins van fent la seva, així xinutxant-ho a poc a poc. Mm-hmm. Per tant, és un exemple de que no sempre l'acompanyament va a favor de la melodia, que també pot anar-hi en contra, també pot contrastar.
Mm-hmm. Tenim temps per un exemple més, Víctor, sintèticament.
Sí, doncs escoltarem l'acompanyament de la part central d'aquest...
La part B, no? Sí. Allò que deies que era més lenta, eh?
Sí, la que és més lenta. Aquí tenim una cosa bastant curiosa. Tenim que els violins fan un tema d'aquests típics de Rachmaninoff, molt romàntic, i el piano, en principi es limita a fer les soldadures del tema.
Soldadures són aquelles notes que serveixen per unir el final d'una part amb el principi d'una altra, no? Això ho vas explicar en el programa.
Sí, ho vam explicar. El tema és un 2 més 2 més 4 habitual, i per tant al principi entre el 2 i el 2 i el 2 i el 4, entre les parts, hi ha forats per omplir. I les soldadures les fa el piano amb una imitació ornamentada del mateix tema. Però després, quan el tema fa la segona part, el més 4, que com que és més llarg i no hi ha forats, no hi ha juntures, doncs aleshores el piano es va animant i va fent cada cop més coses, fins que la melodia arriba a l'última nota, una nota molt llarga que fa l'orquestra, i aleshores és el moment en què el piano ja passa totalment a primer pla i fa un passatge tipus Chopin, amb notes molt ràpides, que serveix per enllaçar amb la repetició de la melodia. Veus, de moment només omple forats. Però a partir d'ara s'anirà animant. I ara vindrà el tros que sembla Chopin. I que ens porta a la repetició de la melodia.
Bé, Víctor, doncs, després de sentir aquest magnífic fragment, penso que podem sentir sense ja tot el moviment. És Allegro Vivace, el moviment que tanca aquest concert per a piano número 1 de Sergei Rachmaninoff i que ha protagonitzat el programa d'avui. Thank you. Així s'acaba el concert per a piano i orquestra número 1 de Sergei Rachmaninoff en la interpretació del pianista Christian Zimmermann i l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigits per Seiji Ozawa. Víctor, abans d'acabar, què tenim al Guia Plus, aquest suplement de guia d'orquestra que es fa només per internet? Es parlaràs també d'acompanyaments?
Sí, veurem un parell més de detalls interessants sobre acompanyaments i per compensar tants acompanyaments també farem una mica d'anàlisi d'alguna de les melodies del concert.
Vinga. Bé, doncs simplement ens queda recordar-vos que podeu escoltar qualsevol programa ja emès de Guia d'Orquestra, així com també les edicions del Guia Plus, que recordeu s'ofereix només per internet, a través de la pàgina del programa.
www.catalunyamusica.cat i seleccioneu el programa Guia d'Orquestra.
Bé, Víctor, hem acabat. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, gràcies també al Dani Guinot.
I gràcies a tots els oients. Fins a la pròxima edició de Guia d'Orquestra.
Guia d'Orquestra. La temporada de concerts de l'OBC des dels primers faristols. Guió, Víctor Soler. Muntatge musical, Daniel Guinot. Realització, Raimon Colomer.